L'entrevista de Catalunya Informació.
En plena voràgina de les compres nadalenques i després del Black Friday, volem tractar a fons la qüestió de com comprem, del consum responsable i també de les noves tendències a l'hora de comprar vinculades sobretot a internet. Per poder tractar aquesta qüestió, hem convidat a l'entrevista de Catalunya Informació l'Albert Vinyals, és professor de Psicologia del Consumidor d'Escodi, que és l'Escola Superior de Comerç i Distribució. Bon dia.
Bon dia.
Amb Montse Sánchez.
Doncs, professor, els catalans ens vam gastar el Nadal de l'any passat al voltant d'uns 680 euros de mitjana. Aquest any totes les previsions apunten que gastarem més. De quan podríem estar parlant?
Es calcula aproximadament un 4% més. La veritat és que amb la majoria d'estudis que anem fent amb els consumidors anem veient que està augmentant la confiança en el consum, estan augmentant les campanyes, per tant, serà fàcilment una pujada a nivell de consum.
I en què ens gastarem aquests diners?
Principalment, tot i que els consumidors el que volen més són diners, en efectiu, no és un regal gaire maco, la veritat, per tant, principalment amb les categories clàssiques, en roba, tecnologia, més per als homes, més per als nanos, videojocs, estan seguint el regal estrella, per als adolescents, les joguines clàssiques, tant més o menys anem seguint els mateixos patrons que altres anys.
O sigui, continua aquesta diferència entre homes i dones pel que fa al producte?
Sí, el món del màrqueting s'augmenta moltíssim, vull dir, tot i que són diferències sobretot socials, les diferències entre homes i dones, ens les donen molta part al màrqueting, no?, de com intenta segmentar, intentar crear un producte, vendre'l al doble, una part per als homes i l'altra per a les dones.
I com influeix les compres online?
Les compres online han anat creixent molt, bàsicament perquè el principal canvi que ens ha donat la crisi en aquests últims anys ha sigut que ens obsessionem més per als descomptes, o sigui, som més consumidors de preu. Més que consumidors de preu, són consumidors de descomptes. Per tant, el consumidor s'ha habituat molt a cercar més per trobar la millor opció. Per tant, moltes d'aquestes opcions estan trobant ja online. Es calcula que una quarta part de les compres al Nadal es poden fer online. En dada amb la que discrepo, això és la oficial, però bueno, sí que és veritat que anem comprant molt més online i cada any va creixent més.
I discrepa perquè creu que és menys o més?
Menys. A l'hora de la veritat, menys. Sí que un sector més jove pot arribar a ser la meitat de les compres, però gent de més edat no compra tant. Bàsicament perquè si mirem la mitja al cap de l'any són 21 productes per persona. Qualsevol compra setmanal d'una família ja compres més de 21 productes. Per tant, és fàcil que sigui menys.
I què fa el consumidor que compra online? Primer va a veure físicament el producte i després busca el preu online i el compra per internet? O directament s'hi aboca a la xarxa? Què fa?
Ara és el que es diu que són consumidors omnicanal. O sigui que estem en el món online i offline indistintament. O sigui, sí que molts de cops està a la botiga, es veu un producte, es consulta a internet, però molts de cops també el comerç de proximitat s'aprofita de que si en cerquen bé, no? Si en busquen per internet, diuen, ostres, doncs mira, això ha estat a la botiga, i preferim també l'assessorament d'un expert, que és amb el que pot el comerç offline anar aguantant, inclús anar millorant gràcies a internet, no? El que puguin trobar més fàcilment, el puguin comparar. Per tant, estem als dos canals alhora.
O sigui, és per això potser que no pugen tant les compres online, perquè encara confiem més en el venedor en persona?
Clar, depèn del producte on te necessitis aquest tracte de l'expert. Clar, amb altres productes, com triar un viatge, es fa pràcticament tot per internet, bàsicament perquè a l'hora d'agafar una reserva d'un avió és el mateix, és un clic, ja està.
I com influeixen aquestes pàgines web i aplicacions de compres de productes de segona mà?
Aquestes, doncs, també han crescut moltíssim. És un fenomen molt curiós en psicologia del consum. La veritat, el fenomen Wallapop, per exemple, per dir la marca més coneguda, bàsicament per lo que deia abans, perquè cerquem molt el tema del descompte i en aquestes pàgines veiem realment que estem estalviant molt. Això, els canvis aquests que hi ha hagut amb la crisi, el que deia de fixar-nos més amb el descompte, bàsicament el que cerquem és aquesta comparació per trobar la millor opció possible. Per tant, ja no descartem ni marques blanques, ni low cost, ni segona mà. I clar, aquí ha triomfat moltíssim. A part de la part aquesta de la descoberta, del contactar amb algú també, que també té la seva gràcia.
Però també s'utilitzen per fer compres de Nadal?
No tant. Tot i que en poden haver-hi, segur, però no tant. No, bàsicament perquè la compra de Nadal és una compra pròpiament social, és una compra molt gregària, no cap a una altra persona, i vols quedar bé. Si és cap a un mateix et dona igual, és com comprar un vi per veure'l el dia a dia o comprar un vi per portar-me a una festa. evidentment buscarem una qualitat superior.
La compra més compulsiva es fa per internet o es fa offline?
Internet facilita molt que hi hagi la compra compulsiva. Parlem de l'enfosquiment de la despesa, que és el que potencia les compres més compulsives, o sigui, que siguin patològiques. Què significa això d'enfosquiment de la despesa? És no veure el que estem gastant. O sigui, gastem però no som tan conscients d'estar perdent alguna cosa. Quan paguem en metàl·lic, veiem com tenim uns diners i els deixem de tenir. Per tant, som molt conscients del que estem gastant. Quan comprem, per exemple, en un supermercat, quan anem a pagar, generalment no sabem calcular a l'euro exacte el que ens costa. Si a sobre paguem en targeta, no ens donem compte que perdem això. Si a sobre ho fem per internet, on tens un sol clic, on no deixo de tenir res. O sigui, és algo tan eteri. Per tant, cada cop és més fàcil aquest enfosquiment de la despesa i no ser conscients de que estem gastant tant.
Quins serien els consells per comprar amb més seny?
Per comprar amb més seny, el primer consell és la part més de reflexió. Jo, en vez de consum responsable, solo parlar de consum conscient. Per la idea aquesta de la consciència del consumidor sobre l'acte que va fer. Per tant, reflexionar, per exemple, a un preu molt, molt baix, pensar que si és tan baix vol dir que algú hi està perdent. No? O hi ha un fabricant que hi està perdent, o un venedor que hi està perdent, o un transportista. Per tant, reflexionar el perquè d'aquest preu, d'on te surt aquest producte, si m'interessa potenciar un comerç més d'aquí o em dona igual, perquè en el fons cada compra estem votant el món en el que volem viure. Vull dir, és com un vot diari, no? Estem triant el món en el que volem viure en base a el que comprem. Per tant, aquesta part de reflexió i buscar eines com per poder fer aquest consum doncs, més reflexionat, no? Per tant, saber llegir bé les etiquetes, mirar a vegades tirar de comerços de proximitat on a l'hora de parlar amb algú ja fa que reflexionis més aquesta compra, que ho coneguis millor. Per tant, és bàsicament com enlentir la compra, que va molt en contra dels temps que vivim actualment, no? Que és buscar una compra més còmoda, més ràpida.
Què passaria si apuntéssim en una llista tot el que gastem cada dia?
Hombre, això seria fantàstic. Això ja seria el conscient màxim, tot i que és difícil. Clar, fer la llista com la que fas del supermercat, fer-la, per exemple, a l'hora d'anar a rebaixes, és una forma d'adquirir més consciència. Bàsicament són totes les formes que tinguis de que reflexionis més i pensis més abans d'acabar-hi comprant. Inclús en segons quins llocs cronometrar-nos el temps que estem, no? Aquests llocs laberíntics on te dius, ostres, però què ha passat, no? Han passat 3 hores i no m'he donat compte. Ja sabem dels llocs que ens referim.
Al marge ja del Nadal, sembla que hi ha cada cop més persones que necessiten estar a l'última i, per exemple, en telefonia, i no direm marques tampoc, renovar l'aparell quan el que tenim encara funciona comença a ser una cosa habitual. Això es podria estendre gairebé a altres sectors, si parlem de marques que ofereixen contínuament productes nous i que sembla que indueixen el consumidor a renovar peces de roba, mobiliari. Això s'està imposant a nivell social?
Sí, realment des de fa molts anys. Vull dir, amb Escòdia, amb la Universitat del Comerç, anem veient quan vas parlar amb sectors del comerç on això no és només amb la tecnologia, que és molt fàcil, no? La tecnologia, bàsicament, perquè canvies un xip i l'incorpores noves opcions. Ho hem vist molt, per exemple, amb el sector de la roba. Tot el que li diem al fast fashion, no? Les modes que ja no duren una temporada, sinó que duren una setmana, dues setmanes, a moltes d'aquestes botigues. Vull dir, la renovació aquesta constant amb el món dels mobles també, no? Companyies de mobles que esperen que canvis els mobles de casa cada 6-7 anys de mitja. Que això és impensable, però impensable. Jo molts de cops fico aquest exemple, no? La meva àvia a casa encara té els mobles del casament de la seva mare. Que són 100 anys, això era bé. I no té cap necessitat de canviar-ho, a part que aguanta molt bé.
Cada qualitat segur que és més bona.
Canvia molt. Però és que realment, encara que aquests mobles que canvien tan ràpidament la qualitat fos bona, també els voldrien canviar perquè hi ha el que li diem l'obsolescència percebuda. La famosa obsolescència planificada, que era quan fabricaves un producte perquè s'espatllés. Això passa en alguns casos, no és tan habitual. Però el que sí que és molt habitual és quan percebem que un producte ja no ens serveix per el que ens ha de servir. I normalment és en funció de l'estètic. O sigui, tenim uns pantalons de pana ara i seria difícil que els portéssim. I serveixen, ens abriguen realment del fred, però en canvi no es porten. Tenim uns pantalons de campana, jo no aniré a donar classe amb un pantaló de campana perquè bàsicament els alumnes riurien bastant. I potser si vés donar classe als anys 70 o principis dels 90, doncs hauria sigut ben habitual. Les modes.
Però com s'aplica això en els mobles?
Els mobles creen modes. Sí, bàsicament, si tota la publicitat que anem veient, els programes que veiem de la tele on te surten mobles, tot el nostre entorn anem veient que té una estètica de mobles, que ara es porten els blancs, ara formes arrodonides. Bàsicament això ens dona una norma social. No? Ara els mobles han de ser d'aquesta forma, no? Aquests mobles de la cuina, del menjador, que són baixos. Doncs això ja s'ha normalitzat, diríem. Per tant, jo quan em dono compte que el meu moble no segueix aquests patrons i que entra un amic i diu, ostres, sembla la casa d'una iaia, he de canviar.
I les noves generacions viuran sempre així?
Sí, si no són mitjanament crítics i no són conscients una miqueta amb el seu consum, sí.
Sí, renovant la roba cada mes, els mobles cada 5 anys... El cotxe cada X temps?
Clar, hi ha patrons de consumidors, sí que hi ha gent que és més conscient i que no li dona tanta importància. També tenim un 20% de població sota el llindar de la pobresa i en aquests no els hi diguis de cada quan han de renovar els mobles. Però molta d'aquesta població, si pogués pagar-s'ho, sí que ho farien també. Per tant, és interessant ser conscient. Què ens trobem? Països del nord d'Europa o països com Alemanya, on hi ha un patró molt alt de consumidors que no segueixen tant aquesta roda, tot i tenir un poder adquisitiu infinitament més alt que el nostre. Vull dir, el sou mínim d'Alemanya és gairebé el triple que el nostre, bueno, més del doble.
Però llavors entren altres termes, com la consciència, el medi ambient. Si per una banda hi ha administracions o entitats socials que ens estan encoratjant a fer una pràctica més responsable pel que fa al consum, a renovar menys i a reciclar més, i això entra en contradicció llavors amb aquest mercat que tenim del consum, no?
Que aquí entren els valors. I són uns valors que realment qui segueix aquests patrons de consum, vull dir, buscar això, no? Més la sostenibilitat, un consum més crític, buscar temes socials, no veure amb qui ho fabrica darrere, qui participa, buscar un comerç de proximitat. Això a vegades no cal tampoc un tema tant d'intentar transformar el món, no, sinó simplement transformar el meu entorn per transformar al final el món. Que això entra en contradicció amb els 3.000 inputs publicitaris que tenim cada dia. Que simplement a nivell d'anuncis es calcula que veiem uns 350-400 anuncis cada dia.
Ja sigui 350-400 anuncis cada dia.
Clar, ja sigui amb un autobús, quan veiem el bàner d'internet, a la tele veiem 4 hores de mitja a la tele al dia. Per tant, és molt normal, vull dir, simplement, si contem aquestes 4 hores de tele, hem vist molts anuncis. Ara, amb les notícies, en qualsevol informació, sempre van sortint anuncis.
Clar, vas pel carrer, hi ha aparadors...
Clar, n'hi ha contínuament. Això més inputs publicitaris, què vol dir? Una samarreta amb un logo, un cotxe amb una marca... Per tant, és molt difícil certs valors que vagin en contradicció d'això. Bàsicament perquè és un bombardeig constant, que és molt difícil ser molt crític. Jo els hi faig una reflexió als meus alumnes, curiosa. Es calcula que parlem, o sigui, coneixem uns 3.000 conceptes comercials, unes 3.000 paraules. Allò havia calculat, per exemple, en el cas dels alumnes d'Escodi, sabien de mitja unes 500 conceptes vinguts del món dels cotxes. Marques, models, TDI, GTI... Del món dels làctics, gairebé 200. Bifidus, amb marques conegudes... Què vol dir això? Sabem fins a 3.000 paraules del món del màrqueting. En canvi, quan els hi preguntem quantes paraules saben, per exemple, del món dels arbres, és difícil que es reconeguin més de 10-15 arbres diferents. Per tant, a part del nostre llenguatge, parlem un altre llenguatge, que és el de les marques.
Per tant, els missatges més en la línia de reciclar i ser conscients del consum i més vinculats amb el medi ambient i amb la sostenibilitat no tenen res a fer.
Sí, si seguim aquest tipus de valors. O sigui, quan ja entrem molt en contradicció, no, els meus valors i el meu comportament és quan em plantejo un canvi. Comencem per canvis més petits, que no ens suposen gaire esforç, com el reciclar, bàsicament perquè es fica un paper en un lloc o en un altre. Si els meus valors van en consonància amb aquest tipus de comportaments i més relativament fàcil fer-ho, o simplement que siguin els meus valors centrals, no, on jo penso molt en la sostenibilitat, llavors sí, es canvia molt el consum, es va a cooperatives de consum, amb segons quins tipus de marques doncs ja ni t'hi acostes, però realment va molt en contradicció del món en el que vivim.
I la gent encara compra a crèdit?
Sí, clar. Això no va gaire en consonància amb aquest consum més conscient. Es compra crèdit per necessitat, però també per facilitat. Vull dir, sí que som un país on s'ha tirat molt del crèdit, bàsicament perquè si analitzem, per exemple, la crisi que hem tingut, som bastant conscients de la importància que té el consum per nosaltres. O sigui, hem fet un consum de crisi, però no hem tingut una crisi del consum. O sigui, hem consumit en base a tenir una crisi. Què vol dir? Intentar comprar més el dia a dia, intentar comparar més preus, començar a tirar per outlets, low cost, marca blanca, etc. Però en canvi no ens hem plantejat el no consumir. Per tant, coses com el crèdit, tot el que ens faciliti poder seguir consumint, benvingut sigui per gran part dels consumidors.
S'havia arribat a nivells molt elevats, per això.
Clar, clar, clar. Ara, mira,
ara hi ha menys, no?
Com que els bancs en donen menys i hem adquirit aquesta consciència en base al preu, doncs sí que s'ha baixat.
I com influeixen en les compres i també en les de Nadal que venen ara determinats missatges sobre una millora de la situació econòmica?
Doncs això ens augmenta la confiança del consumidor. Amb Escodi fem l'enquesta de la salut del comerç, on no només preguntem per com els hi van els comerços, sinó també com perceben la confiança del consumidor, i ja fa 2 anys que estan veient que va creixent la confiança.
Però si la gent gasta més és que també té més diners, o no?
Per una part té més diners, que això és evident, tampoc ha crescut tant, realment. O sigui, el que s'ha polaritzat és molt la societat. Hi ha una gent que té molts més diners, però en canvi hi ha molta més gent amb molt menys diners. 33% de gent que cobra menys del sou mínim o menys. És brutal la dada, quan el nostre sou mínim és el que és, no és el d'Alemanya, clar. Per tant, s'ha polaritzat més, però ha augmentat la confiança, i això ho veiem, per exemple, en què es ven molt més. O sigui, portem 2 anys que els comerços estan venguent fins a un 50% més, però en canvi el marge de benefici els està caient. I això és greu per al comerç, sobretot. Perquè, clar, has de vendre molt més, has d'esforçar-te molt més per guanyar molt menys.
Però això per què és? Perquè han baixat preus?
Perquè han hagut de baixar de preus. Clar, s'han adaptat a grans companyies on poden jugar bé amb els preus, bàsicament perquè fabriquen on fabriquen i venen com venen. No tots, evidentment, però hi ha algunes marques doncs no són gaire ètics amb això, i el comerç en general ha hagut d'adaptar-se a aquestes exigències del consumidor, o sigui, el que no siguin crítics amb els preus baixos.
I gastem més perquè potser durant un temps no gastàvem perquè teníem por de la crisi, però disposàvem d'aquests diners, o gastem més perquè tenim més diners?
Per les dues coses. És que és més un efecte psicològic. Vull dir, els diners que tenim, sí que hi ha uns diners reals, però per qui realment s'ho pot permetre, no? Perquè aquest percentatge tan alt de persones que no ho han patit tan fort la crisi, o que els hi ha anat millor, o els hi estan anant millor, a vegades és un efecte més psicològic, no? Si tot el nostre entorn ens va dient que estalviem, que no gastem, generalment no gastarem. Era com el que dèiem abans, de comprar de segona mà o comprar marques blanques, on fa uns anys gairebé estava mal vist. I ara ja s'ha normalitzat aquesta conducta, doncs ara s'està normalitzant el gastar més. A més, hi ha un consum que es diu compensatori, que és el que deies, no? De, ostres, he estalviat tant que ara m'he de compensar. Això és el que passa molt amb les compres al Nadal, on en plena crisi econòmica, amb famílies molt, molt escurades i molt retallades, ens trobem que l'estat espanyol seguia sent dels que gastaven més al Nadal d'Europa. Per què? Perquè havíem estalviat tant durant l'any, ens havíem deixat de fer vacances, que al Nadal, mira, doncs hem de compensar i fer un bon regal o intentar, vull dir, qui s'hi podia permetre fer coses que la resta de l'any no feia.
Sembla el mateix que amb la dieta, no?
Sí, sí. És l'efecte aquest rebot, és l'efecte rebot, sí, sí.
És l'efecte rebot. Parlem també de les rebaixes que s'han estès. El gruix va començar amb el Black Friday, el Cyber Monday, aquests dies hi ha molts descomptes. Què ens trobarem passat Reis? Desapareixeran les rebaixes?
Què ens trobarem? Doncs que estan perdent força. Amb l'enquesta que explicava abans, la de la salut del comerç, aquesta enquesta d'Escodi, ens anem trobant que ja fa uns anys que per la desestacionalització de les rebaixes, que ja ens trobem un 30% de comerços que opten per no fer rebaixes, que les comencen a data i ja són menys de la meitat, perquè ja les van fent durant tot l'any, per tant van perdent força les rebaixes. És l'adaptació que tenim en qualsevol cosa, i amb les rebaixes ja ens hem anat adaptant, per tant, si ho puc trobar en un altre lloc rebaixat, ja no tinc aquest impuls, per tant, deixen de tenir sentit, i com a estratègia comercial, cada cop té menys força. Vull dir, ara ja anem fent el Black Friday, d'aquí poc hi ha el del Singles Day aquest que ve de la Xina, es anirà habituant en el comerç online, el Cyber Monday, etc. I clar, cada cop aniran sumant més rebaixes.
Parlem dels nous consumidors, els nens i els adolescents. Cada cop, diuen les pares, demanen més coses i més cares.
Sí, clar. Estem fent productes per adults dedicats per als nens. Per tant, això és per moltes marques és fantàstic, no? Perquè la impulsivitat que té un nano, un adult no la té. Per tant, pot ser molt més insistent. Doncs sí, clar, ens estem adaptant a un tipus de consum que no seria tan propi dels nanos. És la preadolescència aquesta, el que en màrqueting se'n diuen els twins. No, el preadolescent aquest de 12 anys que ja ha de tenir telèfon mòbil amb els perills que comporta, realment, per un nano.
Però les marques s'enfoquen en ells?
Sí, indirectament
o no
sí.
O no cal?
En realitat no els hi cal. Vull dir, és el que anaven dient abans, la normalització, no? La validació social. Si tots els nens de la meva classe tenen un telèfon mòbil, com no el puc tenir jo? Per tant, a la marca no li cal vendre-ho perquè, clar, és políticament molt incorrecte i ja s'ho venen ells mateixos.
Per tant, els han atrapat les marques.
Clar, clar.
I què han de fer els pares? Com s'ha d'actuar?
Doncs intentar reflexionar què hi ha darrere, si realment necessita aquell producte el nano, i el per què el necessita, qui nos en farà, i sobretot educar-nos a utilitzar-lo. Hi ha moltes coses que ens han d'educar, no només amb aprendre arrels quadrades i coses d'aquestes, que a vegades no les apliquem tant a la nostra vida. I clar, tenim una cosa com un telèfon mòbil on no té un manual d'instruccions, per tant, posar unes normes molt clares i saber educar bé el nano el per què necessita i què en pot fer i quan pot fer ús d'aquest producte.
I les escoles també poden ajudar amb això?
Clar.
No només
les escoles ja fan esforços, i tant. Ja ho intenten les escoles, el que passa és que, clar, és David contra Goliat, al final. Vull dir, té tant de poder, no?, aquests productes, i ja ho deia, vull dir, no és per publicitat indirecta, sinó més indirecta, més per la validació social de, ostres, que tothom ho té això, com no ho tindré?
Doncs, Albert Vinyals, moltes gràcies per aquesta entrevista, Catalunya Informació, i pel seu punt de vista sobre el consum. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.